que hi havia el mestre d'escola. Ens ensenyava a recitar. Però avui tots s'han tornat bojos. Porten fusell fins als infants. On han anat tots els poemes? On han volat tots els ocells? Ja no hi ha fusta per quan glaci. No queda ja ni un arbre dret. És lluny el temps de les cireres. Veig moltes noies pels carrers venent-se a canvi de divises. Veig els nois matant-se entre ells. Em queia bé el mestre d'escola. Dempeus cantava mil cançons. I ara ens tanquem als soterranis. Tot el país és de genolls. Quan se'n va anar sense maletes, no vam poder ni dir-li adéu. Els homes preguen dins d'esglésies.
Com sempre, els dimecres, aquestes cites amb l'equip de Vinzeum comencen amb música. Des de Vinzeum comptem amb la Laia Pérez. Molt bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
I tot i que tu no has triat la cançó, sinó que ha estat un company, el Jordi Ribas, sí que ens faràs 5 cèntims de per què obrim avui amb aquesta cançó.
Sí, és una cançó que la portem en record i en memòria de tots aquells mestres, doncs, que van ser perseguits per la seva tasca educativa durant la dictadura. I aquesta cançó, doncs, ens explica un dels casos i de la cruesa d'aquell moment. Comencem així amb una cançó una mica trista, però molt real del que va passar, i a partir d'aquí hi ha més optimisme.
I tant, ara remuntem. Avui justament parlem d'una de les activitats complementàries o paral·leles de l'exposició Quan la vida entra a l'escola, que es pot visitar a la capella de Vinzeum. Una jornada educativa que tindrà lloc aquest dissabte. I per això vens molt ben acompanyada amb el Roderic Villalba, mestre i membre de l'equip del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Penedès. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una jornada, Laia, que heu plantejat conjuntament, perquè ja hi ha una estreta col·laboració entre aquests dos serveis i que té lloc aquest dissabte.
Sí, exacte. Amb el CRP, doncs, ja portem col·laborant des de fa bastant de temps, i aquest any, doncs, no podia ser menys, i ens hem adaptat una mica també a les circumstàncies i en el que la realitat ens permet per fer aquestes jornades al voltant de l'educació.
Parlaves d'aquest vincle, d'aquesta col·laboració, a quan es remunta?
Doncs no sé, Roderic,
de colla d'anys.
Diria que la prehistòria, fa molt de temps. Fa molt de temps, perquè sí, Vinzeum fa una pila d'anys que té l'àrea d'educació i des de sempre que hi hem col·laborat tal com és natural. Vull dir, no tindria sentit no fer-ho d'aquesta manera. Vull dir, el nostre camp d'actuació és, doncs, això, no?, els centres educatius de la comarca, i evidentment Vinzeum també els acull. Per tant, amb tot allò que podem, mirem de treballar plegats des de, jo que sé, el Festival Vilapensa.
Sí, amb el MOST també, coses.
El MOST EDU o qualsevol altra activitat. Nosaltres també ja hi comptem, no?, amb Vinzeum, a l'hora de fer, doncs, l'inici de curs, de fer algun tipus d'acte inaugural. És a dir, que d'alguna manera hi ha una relació fluida i sortosament, doncs, sabem que podem comptar amb ells. Vull dir que molt bé, n'estem molt satisfets.
clar, aquest darrer any la pandèmia ha fet estralls i ha fet miques, moltes col·laboracions i iniciatives com aquesta, però recordo que solíeu començar el curs escolar a Vinzeum, un espai gran on podíeu reunir molts mestres de la comarca.
Sí, sí, jo diria que tenim molts, el camp de treball de l'àrea educativa de Vinzeum i el nostre, doncs conflueix i, per tant, és natural que això, no?, que hi col·laborem. D'altra banda, nosaltres tenim, disposem d'espais, però no d'un espai, no d'un auditori com el que té Vinzeum. Per tant, és el marc ideal com per a això, no?, per a fer, portar a terme segons quin tipus d'activitats, com ara la que farem doncs, el dissabte que ve, no?
Ara parlem de la jornada, però avui parlem d'escola. Com porteu aquest any? Quin balanç en feu des del Centre de Recursos Pedagògics?
Tant el curs passat com aquest són cursos totalment estranys i no tenen res a veure, diguéssim, amb el que era un curs ordinari fins això, no? Fins justament ara fa un any, no? I, evidentment, els centres educatius, com els centres de treball, com a l'àmbit familiar, doncs tothom ens hem hagut d'adaptar a les noves circumstàncies, dificultats, amb traves, però jo em penso que, bé, que com tothom, els centres se'n van en sortint. És a dir, hem hagut de reinventar-nos tots plegats, però jo em penso que això, no?, que sortosament la cosa ha anat, diguéssim, prou bé, no?,
millor aquest curs, no?
Millor aquest curs. Tot i amb això, evidentment, sempre hi ha mancances, perquè a nivell del que és dotació de materials, d'equipaments informàtics, no sempre, diguéssim, el que estava previst ha arribat en els terminis establerts. Però bé, cada centre, jo diria que s'ha hagut d'espavilar i ha trobat la manera d'en sortir-se'n, eh? Volem pensar, doncs, això, no?, que amb dificultats, però que tothom, doncs, ha tirat endavant de la millor manera possible.
Hi havia por en alguns casos, reticència en d'altres i moltes ganes en altres per la tornada a l'escola, però tots aquests mesos estan demostrant que hi ha pocs grups confinats i que, per tant, es pot fer escola, que és molt necessari per tots els nens i nenes.
Sí, sí, amb les adaptacions que ha calgut, perquè, evidentment, s'han hagut de canviar moltes rutines i aprofitar doncs, els espais al màxim. És a dir, els canvis que s'han hagut de fer han estat considerables i han estat un repte, però jo vull creure en això, no?, que la major part de centres, o tots els centres, se n'han sortit de la millor manera possible a partir dels recursos que tenien i dels que han anat arribant de part de l'administració educativa, sí.
Un d'aquests recursos, un d'aquests petits projectes que plantegen conjuntament el Centre de Recursos Pedagògics i Vinzeum és aquesta jornada educativa de dissabte. Primera pregunta, serà telemàtica o presencial?
Sí, serà telemàtica. Vam voler esperar fins l'últim moment a veure si la podíem fer presencial, que era la nostra idea inicial, però fa una setmaneta vam decidir que no, que la faríem telemàtica per ja poder començar doncs, a acotar realment aspectes potser més tècnics i que no ens agafés tampoc a contrapeu. Ara potser sí que la podríem haver fet presencial amb la nova normativa, però ens vam voler curar en salut i la deixem telemàtica, que segur que també funciona la mar de bé.
Funciona prou bé perquè les inscripcions encara estan obertes i ja teniu un bon número de participants, oi?
Sí, ara ho comentàvem, que en total tenim unes 50 persones apuntades, de docents, o sigui, de la docència, però també de públic general. O sigui, és una xerrada que està oberta a tothom que li pugui interessar el tema. I doncs sí, sembla que ha entrat prou bé i que ha tingut bona acceptació.
La jornada es titula de Freinet, el cooperativisme educatiu, i de què consta?
Doncs mira, en aquesta jornada el que volíem fer era vincular una mica del que tractava l'exposició temporal que tenim ara mateix al Vinzeum, que, com has comentat abans, és quan la vida entra a l'escola i parla d'aquesta tècnica Freinet, i volíem vincular doncs, aquell moment històric, no?, de la Segona República on s'utilitzava sobretot aquesta tècnica amb l'actualitat, no?, amb el cooperativisme entès com s'entén una mica avui dia, quins són els projectes que s'estan duent a terme doncs, per aquí a la vora sobre alguns encara amb la tècnica Freinet i d'altres doncs, de cooperativisme així més en general. I simplement volíem això, generar un espai on compartir experiències i on formar-nos també sobre aquesta tècnica, d'aquesta pedagogia de Freinet i com ha arribat a l'actualitat. Què en queda de tot allò una mica?
Roderic, aquest curs potser no s'han prodigat tant jornades formatives com aquesta, no? Quan és una constant pels mestres.
Sí, la veritat és que dins del pla de formació de zona hi ha més d'una setantena d'activitats, vull dir que es fan o dins del propi centre o que són seminaris intercentres o que de tipologia diversa, diguéssim. Sí que és veritat que no hi ha el volum d'activitats formatives d'altres cursos, però sí, Déu-n'hi-duret. Vull dir que sí, els centres evidentment han hagut de continuar amb la formació. L'únic que això, no, que amb els canvis s'han vist obligats a fer una sèrie de canvis, no? Moltes vegades doncs, són formacions amb un format telemàtic, però Déu-n'hi-duret, sí. Sense arribar al volum d'activitats d'altres cursos, però doncs, sí, n'hi ha un bon reguitzell. Una d'elles, doncs, aquesta jornada de dissabte que ve, que tal com comentàveu, doncs això, no? Comptem amb la participació d'això, no? De persones de diferents centres d'aquí de la comarca, del Montagut, de l'Escola Intermunicipal i d'altres territoris, com ara, doncs, d'una escola de Lleida. També hi ha la cooperativa Copsatània. Volíem mirar de diversificar, d'alguna manera, de fer píndoles amb una sessió matinal, però que hi hagi píndoles, unes quantes píndoles d'això, no? De gent que pot aportar coses, perquè de veritat que el Freinet era un pedagog que total, no? És a dir, que el seu plantejament pedagògic era immens, era molt vast i per tant aquí té cabuda el cooperativisme i tenen cabuda molts altres aspectes pedagògics molt rellevants. Era un pedagog, això no, de gama extra, no, premium, per dir-ho d'alguna manera.
Abans que Vinzeum i la recerca que s'ha fet també a Olèrdola i en altres municipis torni a posar sota el focus la tècnica Freinet, què en quedava aquí de la seva presència, d'aquests mestres de la República que havien utilitzat la tècnica? O el temps havia esborrat aquesta petjada?
Home, la Dolors Piera, però clar, estem parlant de...
d'uns quants anys enrere...
Sí que doncs, va venir a raure aquí a Vilafranca i ella i uns quants mestres més que tenien uns plantejaments pedagògics similars van fer molta feina, però clar, ella i la resta de gent que havia pres aquesta opció van haver d'exiliar-se i de marxar. Jo diria que l'esperit del Freinet d'alguna manera sí que segurament ha impregnat la manera de fer o l'activitat de centres. Ara bé, sí que és veritat que hi ha també doncs, un lapsus històric dels anys 30, de 70 anys, diguéssim, que, bueno, que hi és i que vulguem o no, doncs, hi és present. Bona part del pensament pedagògic del Freinet i d'altres pedagogs de fa 100 anys, no? Que van portar a terme la seva activitat a començaments del segle XX, continua vigent. I, de fet, si ara entréssim en una escola o en un institut, doncs també trobaríem maneres de fer i pràctiques que en aquella època, és a dir, el treball col·laboratiu...
El treball per projectes d'ara.
Per projectes d'ara, sí. Que abans es deia centres d'interès, però que d'alguna manera està relacionat.
Les assemblees d'aula,
les assemblees d'aula, la vida democràtica a les aules, després tot el que és l'expressió lliure, textos lliures, impremta, el periodisme i la comunicació entre centres de localització diversa.
Mira, les ràdios escolars serien una miqueta l'estela, sí. No, d'aquestes revistes també, que imprimien,
també, per exemple.
Vull dir que molts dels recursos i de les pràctiques que en aquell moment eren novetoses i es van posar a la pràctica, d'alguna manera sí que continuen vigents, malgrat aquest lapsus d'unes quantes dècades doncs, en què tot això se'n va anar a orris, no?
Han passat força escoles per l'exposició, Laia?
Doncs abans comentàveu de l'activitat escolar, si s'havien reenganxat, no? si anaven a bon ritme i tal, i realment al museu estic molt sorpresa que moltes escoles han vingut a veure l'exposició. No he agafat els números, diguéssim, però realment gairebé cada setmana tenim un grup o dos que ve a veure l'exposició, que en vam fer un taller de gravat per primària i amb els de secundària fem una visita guiada, i les dues coses doncs, van sortint així regularment i amb un molt bon ritme. Estem força sorpresos i contents, sobretot, de l'acollida que està tenint tot en el món educatiu. No ens podem queixar gens ni mica.
I si ens escolten des d'alguna escola i no s'ho havien plantejat, encara ho poden incorporar el proper trimestre perquè prorrogueu l'exposició.
I tant. Ara, doncs, totes les escoles tenen temps, i públic en general, no?
Tothom
té temps fins al 25 d'abril per venir a veure l'exposició, per venir a fer-ne el taller de gravat que comentàvem, o per venir a fer la visita guiada a l'exposició. I estarem encantades de rebre'ls amb els braços oberts.
Expliqueu-nos quins seran els ponents d'aquesta jornada de dissabte de Freinet al cooperativisme educatiu, qui participarà i quines experiències, quins projectes voleu donar a conèixer.
Doncs mira, començarem amb la intervenció del Fèlix Pardo, que és professor de l'Institut Milà i Fontanals d'aquí de Vilafranca, i ell serà qui ens posarà una mica en context, serà la part més teòrica de la jornada, i ens explicarà, doncs, el seu títol és La pedagogia de la cooperació de Freinet i la seva presència a Catalunya avui, que farà una mica el vincle aquest entre la tècnica Freinet als anys 30 i com què en queda avui de tot allò. Després hi participarà també Copsatània, que són l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Penedès, que ens explicaran com apliquen tot el tema del cooperativisme als centres educatius, quin assessorament hi fan, com acompanyen els centres que estan interessats doncs, en aquesta temàtica, i bé, ens explicaran una mica com treballen. I al final acabarem la jornada amb tres experiències que s'estan duent a terme en l'actualitat, diguéssim, que la primera serà doncs, la que ens explicarà la Francesca Major, que és una escola de Lleida que es diu Francesco Tonucci i que estan aplicant el mètode Freinet actualment a l'aula.
Tal qual.
Ens ho explicarà ell, no? Ens explicarà a veure si és tal qual o com l'adapten allà a la seva escola.
Sí.
Després l'Institut Intermunicipal ens explicarà el projecte cooperatiu que fan amb els alumnes de la CIA. Vindrà la Teresa Terrades, però també comparten doncs, aquest tema a l'institut. I, per últim, la Gemma Massana, de l'Escola Montagut, ens explicarà la seva participació en el projecte QM, que es tracta doncs, de generar una cooperativa d'alumnes a l'aula. És un projecte anual on els alumnes s'organitzen en forma de cooperativa i decideixen doncs, què és el que volen generar com a cooperativa, com volen treballar i tot plegat.
Un projecte avalat per la Diputació de Barcelona i m'han dit que aquest any a Vilafranca hi participen 12 escoles. Això varia any a any. Aquest any són 12. I a més, clar, també han hagut de repescar els alumnes que l'any passat feien cinquè i que a causa de la pandèmia no van poder acabar el projecte i aquest curs hi treballen tant els de sisè, perquè acaben el que no van poder acabar el curs passat, com els de cinquè, que és quan s'implementa el QM a l'escola. Ha calgut una recerca important per trobar aquests ponents, aquests projectes? O teníeu ja idees de que es feien coses i ha sigut anar directament a parlar amb els responsables?
Sempre cal una mínima recerca, però quan estàvem organitzant la jornada, doncs bé, vas tirant de fils i sempre te n'adones de... De fet, hi ha uns quants centres, hi ha una xarxa de centres Freinet a nivell mundial que són escassos, no és un volum considerable, però teníem constància això, no? Que aquí a la comarca o dins del territori català experiències n'hi ha, llavors és trobar les persones adequades que s'ho puguin combinar i que els vingui. Bé, vull dir que sí, n'hem trobat, per sort, perquè n'hi ha. I pel que fa a l'exposició de quan la vida entra a l'escola, que ara comentàveu que ha estat prorrogada, realment animar la gent que no hi hagi anat, o si han anat i poden tornar, evidentment, a visitar-la, perquè és minimalista, però és una preciositat, no? D'una simplicitat i d'una contundència i d'una emotivitat enorme. De la mateixa manera que l'altre que hi havia, no? Antoni Benaix és el mestre que va prometre el mar, que de fet ara ja no hi és, a la capella de Sant Joan, però també, no? Tant l'una com l'altra eren exposicions realment d'una vàlua emotiva considerable, vull dir, eren ben molt recomanables.
Ens dèieu que teniu 50 inscrits a la jornada, però com que és telemàtica, hi ha molta capacitat, l'aforament no és un problema, com ho han de fer els que es vulguin inscriure? De quina manera?
Doncs mira, tant a la web del Vinzeum i a les xarxes del museu com a la web també del CRP, allà hi ha els formularis d'inscripció tant pel públic general com pels mestres. O sigui que jo crec que és prou fàcil de trobar. Ho trobaran això a les xarxes, a les webs i hem fet arribar correus electrònics a qui creiem que el podia interessar.
I em sembla que no ho hem dit i és important, l'activitat és gratuïta.
Sí. Serà una jornada que tampoc ho hem dit, que comença de 10 a 1 o potser sí que ho hem comentat, no sé.
No hem dit horaris tampoc.
Que l'hem procurat fer una mica així prou àgil, no hem volgut estar tampoc de 9 a 2, és un dissabte al matí. I sent telemàtica, pensàvem que més val una cosa prou lleugera, que tothom pugui estar-hi connectat tota l'estona, i ja està.
Per cert, Laia, ho has dit de passada, però ara ho hem de dir amb totes les lletres i ben alt, i és que Vinzeum, amb la nova normativa que ha entrat en vigor aquest mateix dilluns, pot començar a reprendre l'activitat cultural.
Sí, estem molt contentes. La part d'educació ja estava molt en marxa perquè les escoles sí que podien venir, però ara ja podrà venir al museu a fer activitat qui vulgui. Podem tornar a obrir l'auditori, tornarem a reprendre doncs, les activitats, les visites guiades, així que animem a tothom que estigui atent al que anirem explicant també.
Això és important, torneu a obrir portes de l'auditori, que era un sense sentit que l'auditori municipal pogués obrir sí. I funcionar, i el de Vinzeum, com que estava dins d'un equipament cultural, no pogués fer-ho. Ara ja sí.
Fins ara teníem això una mica vetada a l'obertura, però ara, per sort, doncs, podem obrir les portes d'aquest espai que tant ens agrada. Doncs.
Els del Jazz Club Vilafranca deuen estar molt i molt contents.
Sí, segurament estaran molt contents.
Reprenem l'activitat cultural amb el Pantalla Oberta.
Exacte. Començarà el mes de març un cicle d'audiovisuals, on cada dimarts es projectarà una pel·lícula diferent. Estrenarem Pantalla també, que no l'hem pogut estrenar, doncs encara no l'hem pogut estrenar, diguéssim, i el dia 16 de març començarà el cicle aquest que comentaves de Pantalla Oberta, amb pel·lícules doncs, del Brot Quilòmetre Zero, que són treballs realitzats per joves d'aquí del Penedès.
Doncs Roderic Villalba i Laia Pérez, gràcies per haver-nos acompanyat avui per presentar aquesta jornada formativa de Freinet al cooperativisme educatiu, que tindrà lloc aquest dissabte i amb inscripció oberta encara. Esperem que sigui profitosa, tot un èxit. Gràcies, que vagi bé.
Vosaltres.
Bé, gràcies.
I tal com hem començat amb la Guillermina Mota, acabem i arribarem a 11:45, cita amb l'actualitat en clau Penedès i seguim amb la gent del detall.
Però avui tots s'han tornat bojos, porten fusell fins als infants. On han anat tots els poemes? On han volat tots els ocells? Ja no hi ha fusta per quan glaci. No queda ja ni un arbre dret.
Ara són 11:45 del migdia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació comarcal al Penedès en xarxa en el dia d'avui. I us expliquem que Vilafranca ha commemorat el 8 de març tot posant el focus sobre les dones amb discapacitat. L'acte institucional per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va fer finalment aquest dimarts al vespre, després que dilluns s'hagués de suspendre per la pluja. L'acte tenia lloc al claustre dels Trinitaris, conduït per l'actriu Maria Rodríguez Sandia. La regidora d'Igualtat, Montse Arroyo, explicava que aquest 2020 s'ha volgut posar el focus sobre les dones amb discapacitat. Segons l'últim informe de l'Observatori sobre la Discapacitat i Mercat de Treball, a Espanya, les dones amb discapacitat presenten gairebé un 40% menys d'activitat, més d'un 32% menys de la taxa d'ocupació i un 7,6% més d'atur que les dones sense discapacitat. També el salari anual de les dones amb discapacitat és un 15,5% menor al de les dones que no tenen aquesta problemàtica. Servir per estrenar un vídeo interdisciplinar amb el lema Jo sóc totes, creat per el músic Roger Sobirana, la cantant Esther López i l'actriu Maria Rodríguez Sandia. Dir-vos d'altra banda que l'Ajuntament de la Granada distribueix bosses de mà solidàries el Dia de la Dona per commemorar aquesta data. L'Ajuntament de la Granada ha elaborat unes bosses de mà solidàries amb una il·lustració de Cristina Gallardo. Les bosses es poden recollir a l'Ajuntament de la Granada fins aquest divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Dijous també per la tarda, de 4:45 a 7:15. La bossa es pot obtenir a canvi d'una aportació solidària que es donarà íntegrament a l'Associació Penedesenca Ginesta, grup d'ajuda per dones amb càncer de pit. La Cristina Gallardo és una il·lustradora nascuda a la Granada, graduada en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i especialitzada en concept art per videojocs i animació. En la seva feina hi ha una dualitat de temàtiques. La passió per la fantasia, la mitologia i les criatures màgiques es barregen amb reivindicacions feministes i de drets humans. Sant Llorenç obre el termini dels ajuts a la taxa de residus comercials per a les empreses. Fins al proper 26 de març està obert aquest termini per demanar les subvencions per la taxa de recollida de residus comercials a les activitats econòmiques de Sant Llorenç d'Hortons a motiu del tancament de l'activitat derivat de l'estat d'alarma. L'Ajuntament ha impulsat aquestes subvencions amb la finalitat de pal·liar l'afectació negativa per l'activitat professional dels autònoms i empreses que han hagut de tancar per la crisi sanitària. Poden demanar aquesta subvenció persones físiques empadronades a Sant Llorenç d'Hortons o que, en cas de no estar empadronades, tinguin activitat únicament a Sant Llorenç d'Hortons. La subvenció atorgada serà l'import corresponent al 33,3% del rebut d'escombraries comercials corresponent a l'exercici de l'any 2020 i l'Ajuntament hi destina 3.000 euros ampliables. I dir-vos d'altra banda que un globus aerostàtic és la nova atracció al bell mig de Cunit. Una empresa privada oferirà vols captius ancorats a terra entre de 10 a 15 minuts a l'Avinguda de Tarragona de Cunit. Curiosa i emocionant, doncs, aquesta iniciativa, la que es viurà en el municipi a partir d'aquest diumenge, dia 14 de març. La localitat costanera incorporarà ni més ni menys que una elevació en globus aerostàtic. Segons han explicat des de l'Ajuntament, es tracta d'una proposta privada impulsada per l'empresa Excellent Air Balance i que consisteix en una pujada de 10 a 15 metres d'altura des d'on es podrà contemplar el municipi amb unes vistes privilegiades. El globus estarà situat a l'Avinguda de Tarragona, a l'alçada de l'estació de trens, i la vivència tindrà una durada aproximada d'uns 15 minuts. Les persones que vulguin gaudir d'aquesta particular experiència poden demanar cita prèvia al número de telèfon 698-49-1600 per telèfon o mitjançant també un missatge de WhatsApp. El preu del viatge és de 20 euros per persona i inclou el vol captiu, ancorat a terra, un refresc per persona i un petit obsequi.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim l'agenda al detall, bufant espelmes, 26 en total, perquè la xarxa de Vilafranca celebra el seu 26è aniversari. Eva Calvo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Eva Calvo forma part de l'equip que coordina d'aquest nucli dur del Pinyol de la xarxa vilafranquina i avui ens acompanya per comentar aquest aniversari i fer balanç també d'una temporada que està tocant a la seva fi. Justament aquest diumenge teníeu espectacle, el penúltim, i vau aprofitar per celebrar aquests 26 anys d'història de la xarxa Vilafranca. Com va anar?
Doncs va anar molt bé. Aquest diumenge vam voler celebrar el 25 més 1, perquè, ai, perdó, el 25 més 1, perquè justament l'any passat, en el mes en el que celebràvem els 25 anys, que sempre és uns anys doncs, com per ser una festa grossa, ens van confinar tots a casa i com que ens va quedar aquell neguit de no haver-ho pogut celebrar. Llavors aquest any hem volgut celebrar el 25 més 1 i va anar perfecte, va anar molt bé. La veritat és que vam tenir una molt bona acollida. Hem de donar les gràcies a tothom que va venir, que estaven tots molt, molt contents i molt... Bueno, clar, portem molts dies, suposo també que necessitem tancats a casa i necessitem la cultura, necessitem moltes coses i va anar molt bé, va anar molt bé. A més, l'obra de teatre va ser espectacular, va ser molt tendra, molt dolça i vam quedar tots encantats. La veritat és que estem molt contents.
Justament un espectacle de titelles, Adéu Peter Pan, que havíeu programat l'abril de l'any passat, quan estaven confinats i que ara heu pogut repescar, no?
Doncs sí, a més, justament un any més tard quasi bé que hem pogut programar una altra vegada aquesta obra, perquè a més justament ja la vam agafar una miqueta perquè sabíem que era una obra també que ens donaria una bona empenta, no?, en aquest sentit, perquè és una obra és que és preciosa, és molt bonica, la veritat és que no ens ho esperàvem. Tothom que va sortir, que més o menys vam poder parlar amb distància, ens va dir que ens hi havia encantat. I sí, molt contents de poder-la reprogramar perquè realment ha costat aquesta obra, ja et dic, un any més tard.
Déu-n'hi-do. Eva, no heu pogut celebrar l'aniversari com soleu fer i com us hagués agradat i el que vau fer va ser sortejar entrades pel proper espectacle, pel mes d'abril, que heu afegit així última hora, oi?
Sí, vam fer el sorteig allà a sala el diumenge que vam fer l'espectacle i vam celebrar l'aniversari. I també, des del dilluns dia 8, que hem engegat un sorteig a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, i bueno, hi ha uns requisits per entrar al sorteig, que és pues, inscriure's a la web de xarxa i seguir a Xarxa Vilafranca i a Espectacles Vilafranca a través de l'Instagram. Tot està molt ben explicat. Llavors, durant una setmana, la gent podrà apuntar-se en aquest sorteig per tal que puguin guanyar dues entrades per l'espectacle del mes següent. A més, hem cregut que era una bona idea fer-ho el dia 8 de març i així amb el nostre granet de sorra en quant al Dia de la Dona, perquè l'obra aquesta és una obra molt especial en quant a l'empoderament de la dona.
Com es diu aquesta última obra?
Es diu Quan les nenes volen alt. Aquesta obra és de la companyia El Replà i és una adaptació musical de Raquel Díaz Reguera, on es tracta l'empoderament de la dona a través de la reivindicació del rol femení dins la societat, intentant també fer desaparèixer els estereotips sexistes que estan tan presents ja des de la infantesa.
I com és que així última hora us heu animat a programar un espectacle més i allargar una miqueta aquesta temporada típica?
Doncs la veritat és que no teníem pensat allargar-la perquè bueno, hem fet uns balls de reprogramacions. Ha sigut una mica una odissea.
Yeah.
Però vam veure que tot havia més o menys anat bé, que havíem pogut fer les obres quan les havíem programat, i llavors vam pensar que com que la cultura és tan necessària en aquests moments, i la veritat és que està tenint molt bona resposta a tot el que estem programant, perquè, bueno, esclar, programem el 50%, i clar, els teatres s'estan omplint molt ràpid. Llavors vam dir, doncs vinga, hem de fer alguna cosa més. Clar, com que era el dia 8 ha sigut el Dia de la Dona, però nosaltres al març ja el teníem programat i aquesta sí que no se'ns movia, vamos, ho teníem claríssim, que Adéu Peter Pan havia de ser aquest dia, vam dir, doncs mira, per portar el nostre granet de sorra en el moviment feminista i en el Dia de la Dona, programarem una obra que estigui conscienciada en aquest tema pel mes següent que havíem de programar i vam pensar que aquesta obra era ideal per aquest dia. A més, per tancar la temporada, és una obra espectacular, més o menys el que puc veure. Jo, per exemple, tinc el llibre, fa uns anys que va caure en les meves mans el llibre de la Raquel i bueno, la meva filla i jo ens el llegim constantment, ens encanta aquest llibre, el trobem preciós i suposo que l'obra, doncs, tal qual. I, bueno, i vam pensar, doncs, això, que valia la pena allargar un mes més i com que tot més o menys havia sortit bé, els confinaments sembla que s'estiguin relaxant perquè aquesta és una altra, amb el tema dels confinaments hem patit moltíssim.
Clar.
Perquè ens seria molt de greu que la gent de fora del municipi es quedés sense poder anar al teatre i llavors, bueno, intentar poder-ho allargar perquè pugui vindre el màxim de gent possible al teatre.
Una temporada marcada per la Covid-19, per les restriccions, per aquests confinaments que fins que no s'ha obert a la comarca ha fet patir molt a tothom que programa. Parlaves d'Odissea, quin balanç en feu ara que esteu a les acaballes de temporada?
Ha sigut dur perquè hem passat molts nervis en aquest sentit. Jo mateixa, per exemple, no visc a Vilafranca, visc a Subirats, i pensava, és que jo mateixa no hi podré anar quasi bé, però bueno, al final hem coincidit de que ho hem pogut arreglar en aquest sentit. Llavors, bueno, entre confinaments, aforaments, bueno, hem fet el que hem pogut. Jo sóc la tresorera de xarxa i clar, doncs a nivell econòmic ha sigut un any molt dur, però hem de donar les gràcies als organismes públics que en aquest sentit han ajudat molt, a l'Ajuntament de Vilafranca, que ens ha ajudat en tot el que hem necessitat a nivell d'econòmic i a nivell de recursos, de tot el que es necessita, clar, gels hidroalcohòlics, tot ha canviat el rol a l'hora d'entrar, a l'hora de sortir. La gent també, hem d'agrair molt a la gent que s'ha conscienciat i han entrat amb molt de respecte en quant al que hem demanat i les sortides també sense que hi haguessin aglomeracions. És que clar, tot ha canviat molt i ha sigut difícil programar, doncs entre que si ara l'hem d'anul·lar i l'hem de reprogramar, llavors, per exemple, per posar-te un exemple, el desembre que vam tenir el Mac Stigman va ser complicat perquè ja venia reprogramat, llavors hi havia un confinament, després el van, no era municipal, era comarcal. Llavors es va omplir el Mac Stigman, és fàcil omplir una sala al 50%, no és molt difícil. Llavors, corre cuita, vam dir, no, pues, a veure si podem fer una sessió a la tarda. Vam parlar amb el Mac, vam parlar amb el Bolet, i sí, vinga, va, doncs som-hi. I saps, és tot uns nervis, no? Perquè sí, al final, a xarxa, fins ara, perquè no hi ha hagut cap excepció, o cap situació excepcional, programava pues, anual, feia una programació anual, tots sabíem des del setembre que fèiem la festa de presentació quin espectacle es feia cada mes, ho teníem tot controlat i quasi bé no et puc dir que ens n'oblidàvem, no et puc dir això tampoc, però bueno, quasi. Però clar, ara mateix hem treballat el dia a dia i sort dels whatsapps i coses d'aquestes que com a mínim tens una eina per poder, saps, estar en contacte i cadascú està en contacte en el moment en el que pot. Però amb el Mac Stigman va ser pim-pam, escolta, fem una sessió a la tarda, vinga, va, doncs som-hi. I a les 6 de la tarda vam muntar una sessió quasi bé en un matí, saps? I parlant amb la companyia, parlant amb l'Ajuntament, i vinga, va, i com ho fem, i tal. I per tot plegat per això, no? Perquè no es quedi gent fora i puguem intentar que entri el màxim de gent possible i ningú quedi fora del teatre.
Cosa de màgia, pràcticament.
Sí, totalment. Malabars, màgia, hem fet
de tot
nosaltres.
I de tot i més.
Sort que estem en una associació que és teatral, perquè realment hem fet de tot. I ha sigut, bueno, ha sigut clar, molt atípic. No estàvem acostumats a treballar en aquest estrès o sota aquest... Bueno, estrès tampoc, perquè ho fem perquè ens agrada moltíssim a totes. Però sota aquesta pressió de dir, ostres, no volem que ningú... També treballar amb moltes ambivalències, no? Sí, que ningú es quedi fora, però hem de mirar números, hem de mirar espais, hem de mirar, ostres, moltes coses ara mateix, no? I, bueno, ha estat una mica, saps, aquell cor dividit, no? De
sí, sí.
Fem un altre, no? Fem... Bueno, i clar, treballes amb un grup de gent i tots, cadascú té la seva idea i la seva opinió i t'has de posar d'acord i, bueno, ha sigut feina. Ha sigut un any atípic de feina, però realment després, quan vas al teatre i veus a la gent emocionada i tu mateixa també t'emociones moltíssim, dius, és igual, tot això val molt la pena, tot el que hem fet, el que hem viscut, el que hem passat, val molt la pena perquè realment després tens un retorn molt positiu i molt agradable i et fa sentir molt orgullosa, no?, de formar part d'aquest projecte de xarxa.
I tant que sí. Eva Calvo, en nom nostre, us agraïm aquesta tasca ingent que heu estat fent, malgrat totes les dificultats d'aquests mesos. Heu continuat al peu del canó, programant cultura, donant aquestes petites alegries a famílies i a grans i petits. Moltes gràcies per ser-hi i en volem més, esperem ja aquesta propera temporada.
Ui tant, ja estem treballant per la propera temporada, programar i no deixar d'oferir cultura, tot el contrari. Jo també agrair a tothom, a l'Ajuntament de Vilafranca, a vosaltres que també us heu contactat amb nosaltres sempre per tal de poder cobrir els espectacles i, bueno, moltes gràcies a tothom.
Una abraçada.
Igualment, una abraçada per tots.
I amb la segona proposta volem conèixer com està treballant l'associació Calafell contra el càncer, ja que malgrat no pot programar activitats sí que continua al peu del canó. Anem fins a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui a Gent del Detall volem parlar de la lluita que s'està fent contra el càncer i concretament des del Calafell contra el càncer. Per això en tenim a la Judit Alujes, la seva presidenta. Molt bon dia, Judit.
Molt bon dia, Lourdes. Molt bé, encantada de parlar amb tu un altre cop.
Quant de temps. Hem tingut un any una mica complicat, eh?
Bastant complicat, però per tothom, eh? Sí. No per Calafell contra el càncer, això és una cosa generalitzada. Desgraciadament portem un any molt, molt dur, duríssim.
Però tot i així seguiu recaptant. Heu canviat els actes per altres coses, que ara ens explicaràs. I, sí. I de fet, amb el Vilarenc Aqua vau fer la presentació d'aquest acte solidari a favor de la lluita contra el càncer de La teva lluita és la meva lluita. Bé, primer de
correcte.
Tot, com el fet de canviar-ho tot, els actes, per la venda del merchandising, per dir-ho d'alguna manera, com ha anat?
Doncs mira, com molta gent i com moltes empreses i com moltes associacions, ens hem tingut de reinventar. Aquesta és la paraula autèntica, reinventar. Acostumats a sempre fer actes a peu de carrer, doncs evidentment ja fa un any que no ho podem fer. Però bueno, vam dir, nosaltres hem de seguir treballant i et puc assegurar que potser treballem més, es pot dir, que no quan hem sortit a fer actes al carrer, no? Perquè fer actes al carrer potser és més fàcil. Però d'aquesta manera dius, bueno, és igual, has de recaptar diners, no queda una altra i has de seguir treballant, i a més li posem emoció, li posem moltes ganes, perquè som 17 persones, per tant, estem al peu del canó constantment. Què hem fet? Doncs, bueno, hem seguit fent campanyes, per exemple, vam fer la campanya del càncer de mama, contra el càncer de mama, i la campanya de Nadal la vam fer juntes, i vam posar, doncs, va ser molt maco, a més, perquè vam posar les caixetes amb polseres. Les vam posar a més de 50 establiments d'aquí de Calafell i fora de Calafell també. Vam posar tots els aparadors plens de globus roses, vam posar guardioles, i d'aquesta campanya, doncs mira, van sortir 3.000 euros que van anar destinats a l'associació ASC de Tarragona. Després, ara justament hem acabat, finalitzem la campanya del 4 de febrer, que és el Dia Internacional contra el Càncer, doncs que hem deixat també moltes caixetes amb polseres a tots els centres educatius d'aquí de Calafell. Justament ahir vam rebre un xec de 590 euros de l'escola de l'AMPA de la Ginesta d'aquí de Segur de Calafell, sumat a que bueno, tenim també estem venent collarets a diversos establiments d'aquí de Calafell, i ara una vegada ja comptem i fem recaptació d'aquests diners d'aquesta campanya del 4 de febrer, doncs aquests diners sí que aniran destinats a l'associació AFANOC Nens i Adolescents amb Càncer. I doncs així ho fem, Lourdes, com podem.
No pareu,
però
no pareu.
No parem.
Teniu els collarets solidaris, que la veritat és que són xulíssims.
T'agraden?
M'encanten, i haig de dir-te que baixaré properament a Calafell, ja hem quedat tu i jo, perquè vull comprar uns quants. Estic enamorada d'aquests collarets.
Doncs han tingut molt d'èxit, perquè són senzills, però a la vegada són elegants, no? I els pots portar amb uns, no sé, vestida informalment, que ben vestida, no? I veig que t'ha agradat moltíssim, doncs seguirem amb la campanya dels collarets, clar que sí, faltaria més. Comprar, doncs els tornarem a posar a la venda.
Perquè, escolta, els esteu fent vosaltres, aquests collarets?
Mira, t'explico. Resulta que la pizzeria, la meva mama d'aquí de Calafell, ens va fer una donació de cordons de cuir. Doncs no sé si ens van fer 60 o 70. I vam dir, i què fem ara amb aquests cordons? Doncs li vam comprar tots els penjolls, que bueno, ja en forma de cor, ja heu vist una flor, bueno, ja
de trèvol, no? Sí.
Dic, anem a provar, no?, per provar que no quedi. I bueno, ho vam fer així, vam fer com si fos una col·lecció, i ja veus tu, tope d'èxit. Doncs seguim. I potser dins d'un mes canviarem, clar, canviarem el disseny, no? I farem un altre disseny que ara, doncs, a la primavera, i anirem fent col·leccions, però ja veus, ens reinventem, doncs ara doncs, vendrem bisuteria. Veig que t'agrada, endavant, no?
Escolta, i a més, a les dones, especialment, ens agrada. Per tant, perquè no hem de, heu de tirar d'aquest fil, ja està bé. I,
sí,
i a més, és solidari el collaret, o sigui que encara millor.
És solidari, evidentment, que la finalitat sempre és la mateixa. Clar. Recaptar diners pels malalts oncològics, no hi ha una altra.
Escolta, i aquesta última que es va anunciar de la direcció del Vilarenc Aqua amb la col·laboració de l'Ajuntament, doncs aquest acte, que la teva lluita és la meva lluita, sí. i és la polsareta més mascareta. Explica'ns una mica com està anant i com es poden aconseguir aquestes mascaretes tan xules.
Doncs sí, bueno, la veritat és que ja portem més de 2 anys col·laborant amb el Vilarenc, amb l'equip del Vilarenc i amb l'Ajuntament de Calafell, i un dia em va trucar l'Anabel, que és la directora, i em va dir: em vull reunir amb vosaltres perquè us vull fer una proposta. Bueno, vam anar la Sara i jo i ens vam reunir amb ella i el seu pare, i ens van dir, diu, mira, tenim una idea molt bona. Comprarem unes 500 mascaretes, ¿vale? Uh-huh. Amb el logo de Vilarenc Aqua, i tota la recaptació íntegra anirà a Calafell contra el càncer. Clar, per nosaltres això, imagina't el que representa, no? En un moment com aquest de pandèmia i que costa tant recaptar diners. Bueno, per fer una reverència, ens traiem el barret, no? I a la meva companya, la Sara, se li va ocórrer una idea boníssima, perquè nosaltres, com fem polseres solidàries, hem dit, doncs, solidàriament nosaltres a cada mascareta afegirem una pulsera de Calafell contra el càncer, que està dissenyada per nosaltres. Mm. La vam fer, a més, amb el mateix color, és el color granate, igual que la mascareta. Les mascaretes surten a 5 euros, es poden comprar a la recepció del centre esportiu del Vilarenc. I hem cregut oportú, ja que les campanyes que hem fet, els diners han anat destinats a l'ASC de Tarragona i ara aniran destinats a FANOC, nens i adolescents amb càncer. Hem cregut oportú que aquests diners es quedin aquí a la comarca i estiguin destinats al Departament d'Oncologia de l'Hospital del Vendrell. Per què? Perquè anem molta la gent d'aquí que pateix un càncer i que va destinada en aquest hospital. Sumat a que això ho porta el doctor Valentí, que és el director del departament. I parlant amb ell ens deia, és que no hi ha ningú que ens doni un donatiu. Nosaltres aquí tenim manca de coses per comprar o per investigació. Mm-hmm. Realment, quan et diuen això, dius, ràpidament hem de recaptar diners pel Departament d'Oncologia de l'Hospital del Vendrell. Per tant, aquests diners aniran aquí directament.
Que bé.
Aprofito per donar les gràcies, per agrair a l'Anabel, a tot l'equip del Vilarenc i a l'Ajuntament, evidentment, per aquesta iniciativa, no? Perquè per nosaltres això és lo más, és el màxim.
Clar, i més amb una malaltia que tant de bo que sortís, i perdó per la pulla que ficaré ara, tant de bo sortís una vacuna tan ràpidament com ha sortit per la Covid, que sí, toca a moltes famílies.
Moltes. Qui no coneix un malalt oncològic, qui no ho ha patit a la família, o coneguts, o amics, no? Tots. Estem envoltats, desgraciadament, de gent que pateix aquesta malaltia. I bé, com dius tu, quina llàstima encara no hagi sortit una vacuna, no? Si més no, almenys per aturar, no? El que és el cop i diguessis, ostres, es cronifica, no? Diguéssim, d'això no moriré.
Sí.
Però desgraciadament encara, tot i que hem avançat molt amb investigació, però no hem arribat a tant.
Clar.
Tan ràpid com arriba la vacuna del Covid, això sí que és cert.
A veure si els que els que s'hi han de posar que es posin les piles, perquè, mira, fa molt poquet coneixíem aquesta notícia de que Julia Otero, una gran comunicadora, doncs es retirava de moment de la ràdio per lluitar contra aquesta malaltia.
Sí, sí, és que això no respecta ni edats ni professions, no respecta absolutament res.
Uh-huh.
I res, recolzar totes aquelles persones doncs, que, mira, malauradament, doncs, agafen aquesta malaltia. Tots tenim números, eh?
Vull dir
que no...
Ja exacte, tots estem al bombo.
Tots estem al bombo, sí, sí. Desgraciadament, tots estem al bombo.
Doncs, Judit, des d'aquí sí que faig una crida, des del Penedès en Xarxa, sí que tenim oients molt solidaris, que si volen posar-se en contacte amb vosaltres, com ho han de fer?
Doncs mira, molt fàcil, ho poden fer per correu electrònic a calafeicontraelcancer@gmail.com o bé per telèfon directament amb mi, Judit Alujas, al 625 10 91 76.
Doncs des d'aquí animem els nostres oients a portar aquest granet de sorra que tan necessari és, amb mascaretes, amb les pulseres, amb els collarets, que els posarem, eh? Els posarem a xarxes perquè vegin el que portaré jo la setmana vinent. I res, com sempre, un veritable plaer, Judit, una abraçada ben, ben gran i a seguir treballant.
El plaer és meu de parlar amb tu, ja ho saps. Moltíssimes gràcies per contactar amb mi.
Un petó molt gran.
Per tu també. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès que us acostem diàriament des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Posem punt i seguit aquest Penedès en Xarxa que demà reprenem de 9 a 12. Adéu-siau, bon dimecres.